ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Cònia.
A els meus pares.
A la meva padrina. Dedico-ho des bon nit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia, amb Marta Grau.
Ja són les 11 i 5 minuts, en setem tercera i darrera hora de programa, i vos comentam que una confraria de Sagunt al País Valencià ha votat en contra de la participació de les dones a la seva processó.
La confraria de la Puríssima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt ha tornat a rebutjar que les dones puguin desfilar les processons diumenge passat. La confraria es va negar a canviar els estatuts per 267 vots en contra i 114 a favor de substituir homes per persones en aquests estatuts, una modificació que hauria permès l'entrada de dones a l'òrgan rector de les processons amb un origen que es remunta a 1492. Això significa que es manté l'exclusió femenina en els actes principals de la Setmana Santa. Una decisió que els responsables de la confraria justifiquen en nom de la tradició.
Però el cas ha generat una forta reacció institucional. El Ministeri d'Igualtat considera que aquesta exclusió és discriminatòria i ja estudia accions legals, entre elles impugnar els estatuts de la confraria per vulnerar el principi d'igualtat a la Constitució. De fet, l'Institut de les Dones ha rebut denúncies i recorda que impedir la participació femenina no és una tradició legítima, sinó una pràctica prohibida per llei.
I no només això, el govern central ja ha anunciat que iniciarà el procés per retirar la Setmana Santa de Sagunt el títol de festa d'interès turístic nacional que tenia des del 2004. Segons l'executiu, aquesta distinció exigeix participació inclusiva i no es pot mantenir si s'exclou a la meitat de la població.
Mentrestant, col·lectius com Setmana Santa Inclusiva continuen mobilitzant-se des de fa anys per reclamar la igualtat dins les confradies. El debat, per tant, continua obert entre tradició i drets fonamentals i amb un avís clar de les institucions. La igualtat no és una opció, no és opcional.
Per tant, com valoreu aquesta polèmica? Ara començaré per tu, Marta Grau. Tu com ho valores tot plegat?
Mira, jo crec que el tema de la participació femenina, sigui Setmana Santa, sigui festes regionals, tradicions, és una assignatura pendent. Ens agradi o no ens agradi, hi ha molt que recórrer, i això de defensar arguments en nom de la tradició és que me sona estantís, seria sa paraula. Sap greu, de totes maneres, que quedi tant per recórrer, perquè ara parlam de Sagunt com a exemple, però també ho hem explicat a no, ho és aplicable a diferents indrets, fins i tot aquí, de les Illes Balears.
A qualsevol racó del món.
Posaves l'exemple de les dimònies, per exemple, i això és un suma i sigue, com aquell que diu. Sap greu que, en realitat, si volen preservar les tradicions, si volen que les tradicions no morin, en realitat les han d'adaptar. Jo crec que és aquest l'argument i que no hi ha cap tipus de dubte. Ara bé, s'ha de posar en marxa, s'ha d'aconseguir.
I tu, Joana Maroto, què en penses?
Bé, ja vos he dit en el principi, en el començament del programa, que me sentia una mica indignada i també una mica corpresa i fins i tot una mica passant pena, no? Perquè sobretot són les noves generacions que voten aquest no a la igualtat. I de les tradicions, com han argumentat ells, Són les tradicions, clar que sí, però les tradicions també evolucionen, com evoluciona la societat i el món i la humanitat i els éssers vius i no ens poden quedar enrocats amb aquesta, amb aquest argument, per jo. Ja m'he dit abans, perquè si no tots ens podríem... Bé, jo diria tots no, sinó algun dels que pensen així haurien de tornar a viure les coves, que és per allà on sembla que els aniria bé viure, però bé, que tant de bo serveixi per posar-nos davant el mirall, qüestionar-nos com a societat i que les administracions també se posin les piles, perquè si és anticonstitucional, qualque cosa poden fer.
Les edicions, ho dèiem abans, s'adapten o moren, i crec que ja ha arribat un punt en què hi ha coses que no s'haurien de poder permetre, i el que me sorprèn és que ja és la segona vegada que aquesta confraria vota no a que les dones puguin prendre part en la festa.
Heu vist la fotografia, no?, dels integrants, que són persones molt joves, també ho han comentat a les 9, alguns no, no superen els 20 anys.
Allò me fa posar pena precisament això, que no que un home per ventura de 80 són anys, ells, que no ho acabi d'entendre, sinó en lots de 20 i 30 anys que els demanaven i deien que no, perquè s'està tradicions eren les tradicions, i els deien però és que per ventura vos lleven aquesta aquesta concessió que teniu del Ministeri de bé d'interès turístic, patrimonial, etcètera, no sé quin és el nomenclàtor que tenen,
cultural.
I ells deien que per damunt de tot estava la seva tradició. O sigui, ho tenien claríssim.
Festa d'interès turístic nacional, és allò que ells teòricament ens hi revocaran.
Consentiran perdre això com tal de no deixar entrar les dones a participar de la Setmana Santa en el seu municipi.
Sí, és veritat, crides atenció, sobretot quan veus la fotografia. En tot cas, volen pensar que és la darrera votació d'aquestes característiques i que en el futur podrà aconseguir...
Te veig una dona molt esperançada amb el futur, estimada.
Sí, crec que sí. En el cas de... cau per al seu propi pas.
Però Marta Grau, dos punts. Crec que en el futur. Això seria,
jo crec
això
que
seria
sí.
Titular.
Però també hi ha notícies que mostreuen un somriure i que també tenen a veure amb la Setmana Santa. En aquest cas, xerram de Setmana Santa, però a un supermercat de Palma. Perquè ho han celebrat d'aquesta manera. Ho veiem i ho explicam tot d'una per als oients.
L'arribada de la Setmana Santa s'ha viscut d'una manera ben particular a un supermercat de ciutat, a la barriada de Son Moix. En un vídeo publicat per un dels treballadors es pot veure com la plantilla ha organitzat la seva pròpia recreació de les processons en productes del supermercat. Amb molta originalitat, l'equip ha utilitzat elements del supermateix per ambientar aquestes dates. Una iniciativa que posa de manifest el bon ambient laboral i la creativitat dels empleats, dels treballadors davant l'arribada d'aquestes festes. I que això també demostra una mica, si ho lliguem amb la notícia interior, que les tradicions són de tothom. Hi haurà qualcú que això consideri que pot ser una flastomia. Això de fer una processó dins un supermercat amb element de supermercat, però jo penso que també és una manera de sumar-se a la Setmana Santa, i precisament en parlava amb el senyor bisbe. Jo li he dit, jo com a catòlic, que la gent critiqui l'església catòlica, a mi personalment no me fa res, perquè penso que com a institució tothom hauria d'estar sotmes en el judici públic i a la crítica, i que també hi ha milers de maneres de poder viure una tradició. Què és millor, no celebrar mai la Setmana Santa o celebrar-la fent aquesta broma amb una processó més o manco laica dins un supermercat? Jo compro això, que
totalment.
El manco mos fa entendre que, encara que no creguis, a una tradició cristiana a un país com és Espanya i sobretot una comunitat autònoma com és la nostra, on es pas de la religió i de certes tradicions hi són i formen part de lo que són.
M'ajudeu a descriure-ho per als oients de ràdio, però surten en ses capses de lo que serien els aliments, els vegetals, com si fossin els tambors, i després el que seria el carret per fer net, el trispol,
l'han convertit en una mena de pas,
com si fos un pas de Setmana Santa.
I llavors, crec,
com no una verge damunt.
No sé si són cerveses o botelles de ketchup, perquè quan que estic sec no hi veig. O són botelles de vi.
Que simulen com si fossin espelmes, no?
Exactament. I tot això sortint...
Sabeu les espelmes que se posen al voltant dels passos? Idò, simula pràcticament
això. I tot això sortint dels passadís descongelats, que és on hi ha com aquell llum una mica resplendent, si m'apures, que dona aquest punt d'aureola santa en aquesta verge pagana que treuen en processó.
Haurem d'anar en aquest supermercat del costat de Son Moix a veure si passen la processó un pic cada dia, o si també la passen un pic per setmana, o si ja han fet la seva representació i ja no tornen a passar.
Això és una manera d'adaptar les tradicions, per exemple.
No, i que també hem de recordar que en aquest país nostre hi va haver un moment en què aquestes tradicions eren obligatòries. t'ho havies de menjar sí o sí. Per tant, des del moment, ho dic perquè de vegades, ai, és que no respecten res això, me fa gràcia, això en Islam no ho farien, ja, però és que a Islam, fins ara, ningú mos l'havia imposat com a tradició pròpia. Per tant, si molta de gent va haver de viure la Setmana Santa tant si volia com si no volia, esquernir-la, o poder-la fer seva a la seva manera, troc que també és un dret que, amb el temps, mos han guanyat entre tots.
Sempre en respecte, que jo crec que no hi ha cap falta de respecte no és, per fer això.
No és un tema ni de respecte ni de no respecte, és que tot se pot criticar sempre i quan, no ho sé, cadascú s'ho agafa a la seva manera. Jo això no ho veig ni perillós ni terrorífic. En canvi, hi ha gent que ja ha criticat aquesta processó.
Què és el que sí que se pot criticar? La manca d'aparcament que a vegades hi ha aquí a Ciutat Avui.
Deman un Ondas a Innovació en el guió per na Marta Garau, perquè quina manera de lligar els temes.
Avui volem trobar aparcament.
No parking. Ja, com canta Xanguito, trobar aparcament pot ser una de les grans tasques més dures, més frustrants del nostre dia a dia, especialment a ciutats amb molta densitat de trànsit, Xisco.
Per això ara volem parlar amb en Jaume García. Ell és un dels impulsors de Dabel, una aplicació que proposa una solució col·laborativa per localitzar places lliures d'aparcament en temps real. I el tenim aquí, Jaume, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, de saber si mos donaràs aquesta solució màgica per al tema de l'aparcament a ciutat. Com neix aquesta idea de Dabel i en quin moment detectau aquesta necessitat? No sé si tu quan eres estudiant anaves vigilant allà on hi havia pàrquings per fer-ne una aplicació futura.
Efectivament, sorgeix durant l'etapa universitària. Era molt habitual trobar-nos molt de vespre anant amb els companys a sopar i fent voltes i voltes per trobar aparcament. A partir d'aquí sorgeix una mica identificar una problemàtica que crec que tenim tots en el nostre dia a dia i arrel d'aquí començar a pensar com podríem posar-li solució. Durant aquesta etapa universitària queda una mica en concepte, en idea, hem vist un problema, i des de fa any i mig torna aquesta idea i ja amb un equip format darrere començam a donar-li forma en format aplicatiu, que és el que hem tret fa dues setmanes.
I Jaume, com és el funcionament d'aquesta eina? Perquè, clar, suposo que en Xisco t'ha de veure, si m'ordones el secret, la fórmula màgica no per trobar aparcament, perquè és vera que cada vegada és més complicat fer-ho, però com ho feis per localitzar aparcaments buits i que això aparegui una aplicació?
I de nosaltres el que hem fet ha estat dissenyar un software que el que permet és a tots els nostres usuaris detectar quan han aparcat. En aquest moment nosaltres els hi enviam una notificació i els hi convidam a fer una publicació. Aquesta publicació a quin entorn apareix? Un mapa. Hem d'imaginar un mapa com seria Google Maps, per exemple. Quan ells li donen a la notificació, passen directament a entrar a l'aplicació, veuen aquest mapa i configuren com si fos un post, no? Que estem tots habituats a fer, una publicació. Configuren dues dades molt bàsiques, com seria l'hora aproximada a la que sortiran, tot i que després la poden modificar, i el tipus de plaça que han ocupat. D'acord? D'aquesta manera, la resta d'usuaris que, per exemple, volen anar al centre de Palma, veuen de dins del mapa totes aquestes publicacions amb informació.
O sigui, entenc que quan més persones formin part de l'aplicació, més informació se tindrà en aquesta base de dades, més fàcil serà saber si hi ha un lloc disponible o no.
Efectivament, és un tipus d'aplicatiu que funciona com a xarxa, com a red. Quan més usuaris actius hi ha, pues, més publicacions poden trobar dins del mapa. Actualment, ara a Palma ja en tenim bastants usuaris que estan començant a publicar i se veu de manera molt intuïtiva. Un mapa amb pins en el mapa i aquestes publicacions amb informació rellevant, que nosaltres el que permetem a través de l'aplicatiu és que la resta d'usuaris interessats puguin connectar amb aquest usuari que ha fet la publicació. Envien una sol·licitud i quan l'altre usuari es que ha publicat l'accepta, passam a desbloquejar aquesta informació i a connectar-los a través d'un chat i un sistema de rotat. El rotat, quan volem arribar a qualsevol punt que han cercat a Google Maps, que veiem com no es diu el cotxe, no?, per aquesta ruta, doncs això exactament és el que poden veure.
Clar, a mi d'entrada tot me fa peresa. Imagina't haver de ficar les meves dades dins un aplicatiu per cercar aparcament o per cedir el meu aparcament. Per cercar-ne encara no me'n faria tanta, però per cedir-lo crec que sí. Com incentivareu aquesta participació perquè sigui sostinguda en el temps?
Nosaltres tenim clar que per resoldre aquesta problemàtica, la persona que vol trobar on aparcar té un incentiu clar, aparcar. però i la persona que vol partir? Quin incentiu li donen? Perquè allà realment està la clau. Nosaltres el que hem muntat és tot un sistema de gamificació interna de dins de l'aplicació, on tenen un apartat de marketplace, com podrien trobar aplicacions tipus Glovo, és a dir, publicitar amb locals, comerç local, que publiquen diferents descomptes i promocions. D'acord? A mesura que els usuaris són col·laboratius de dins de l'aplicació, guanyen aquestes monedes que després poden utilitzar de dins de l'apartat de tenda. Per exemple, descomptes en locals, bars, restauració...
Tot està pensat, de... Jaume?
Tot està pensat.
No, per tant, aquí darrere també hi ha una feina de màrqueting, de publicitat i
correcte,
de captació de clients o de persones de locals que vulguin promocionar els seus locals amb aquests descomptes.
Exacte.
No, també?
Sí, una altra aproximació per resoldre la problemàtica no únicament és muntar aquest sistema col·laboratiu, sinó, per una altra banda, estimular aquest comerç local que pugui fer captació de clients a través de tots els nostres usuaris, oferint promocions i descomptes exclusius, únicament pels usuaris.
Vull dibuixar una situació en concret. Imagina't que estem donant voltes, cercant el lloc per ara aparcar, i just en Xisco abandonarà el seu lloc, el seu pàrquing, i té l'aplicació, i jo també. No? I jo sé, a través de l'aplicació, que ell abandonarà el pàrquing i puc ficar-me en aquest lloc. Imagina't que ell m'espera, que això fa moltíssima ràbia, és típic que espera a l'altra persona perquè pugui aparcar en aquest lloc en concret. I com se fa d'una manera que no sigui... No, espera, que estic pendent d'un usuari de Dubl, i si una altra persona de sobte arriba abans i vol accedir, com evitar un possible confrontament, perquè el tema del pàrquing genera moltes tensions. És vera, aquest lloc l'havia vist jo abans, saps que hi ha molt de nerviosisme al respecte.
Nosaltres som conscients de que han d'eliminar tota possible fricció. També deixem clar que nosaltres no oferim cap dret exclusiu damunt de la plaça. Nosaltres l'únic que fem és intermediar informació, d'acord? Perquè a nivell legal no podem oferir un dret exclusiu damunt d'una plaça. Nosaltres el que intentem és estimular aquesta col·laboració incentivant en el propi usuari. Això no lleva de que pugui arribar un potencial conductor, no?, també, que vol ocupar aquella plaça i que l'altra persona, fent un acte de bondat, també, òbviament, ha d'oferir, no? Però bé, com deies abans, a mesura que vagin creixent els usuaris, podrem trobar una xarxa amb molta més gent col·laborativa, i la intenció és intentar posar una mica de llum a un problema que tots tenim, realment, no?
Heu discutit alguna vegada per un pàrquing?
No, jo no.
No, eh?
No,
val.
Jo m'he frustrat molt cercant pàrquing, moltes vegades. A més, moltes vegades m'encomana San Agapito que me trobi un lloc per a mi cotxecito i no funciona mai. Per tant, aquesta regla no funciona massa. I, escoltant Xanguito, no sé si t'acaba d'arreglar el dia, perquè te treu un somriure, però no t'ajuda tampoc a trobar-ne. En qualsevol cas...
Jo he discutit contestant a la teva pregunta
i
bastantes vegades. Però bé, que abans era Maroto, que és una ànima més caritativa que no pas jo.
No, anava a dir que, per el que mos estaves explicant, l'aplicació ja està disponible, perquè dius que ja teniu gent que està col·laborant i que està donant aquesta informació en temps real, i m'agradaria saber quin és el perfil de la gent, perquè, clar, en Xisco de, que té peresa de, per aventura, compartir, i és un perfil jove. No sé si això és més per... No... No, he dit que perfil jo, no he dit res dolent, que no m'ha pensat que m'anava a danyar. No sé si és més per gent més major, més jove, se suma més gent local, gent que no és d'aquí, o fins i tot, no sé, si hi ha més homes que dones que, per exemple, l'utilitzin. No sé, un perfil que mos puguis dibuixar de qui ho utilitza.
Sí, i nosaltres ara, amb aquestes dues primeres setmanes, hem incorporat uns 4.200 usuaris. D'aquests 4.200 usuaris, el que estem és que el nostre perfil amb més presència és gent entre els 18 i els 34 anys. Tot i així, nosaltres el que estem fent és intentar cada vegada millorar més l'aplicatiu, perquè el que volem és que sigui accessible a tothom.
Són més joves que en Xisco, també t'he de dir.
La principal fricció que trobaríem com a usuari, com està pensat, és per aquella persona que no estigui avesat a fer ús de dispositius mòbils, d'acord? Tota persona que tingui un telèfon mòbil, l'aplicació està adaptada perquè en dos clics pugui perfectament entrar dins de la dinàmica.
I ara mateix, en quina fase se troba aquest projecte? Ja, per exemple, jo, si anés a l'Apple Store o a Google Store, trobaria aquest Dubl, ja me'l podria descarregar i ja podria començar a fer-lo servir?
Sí. Ara mateix, nosaltres estem a les dues plataformes, tant per Android com per iOS, la poden descarregar. Estem, des de fa dues setmanes, en una fase de validació de producte. Ja tenim el producte fet, l'han duit a mercat i l'estan començant a provar aquests 4.200 usuaris, que per nosaltres ja són molts. I es projecta realment l'encaram a seguir avançant en aquestes petites millores que ens han donat feedback tots aquests usuaris, i de cara a un mes i mig volen fer ja el llançament oficial, campanya darrere, etc. Tota aquesta construcció ha estat orgànica fins ara.
I se podrà fer servir a totes les ciutats del territori espanyol?
Correcte.
O ara crec que d'entrada era Màlaga i Mallorca, perquè era el que teniu com més controlat. Tu perquè ets d'aquí i crec que els teus companys són de Màlaga, però després ja... diguéssim, estendreu els vostres tentacles perquè tot l'estat espanyol pugui aparcar amb certa tranquil·litat.
Sí, l'aplicatiu està fet perquè se pugui utilitzar al llarg de tot el territori espanyol. Nosaltres, per presència, com molt bé dius, començam tant aquí, a Balears, com a Màlaga, també incorporant aquests primers negocis que passen a formar part del Marketplace, però estarà obert a tot Espanya.
Per tant, entenc que no només vos referiu a ciutats com PAM, vull dir, esteu oberts a tots els municipis de...
De Mallorca, entram a tots els municipis, realment.
Poc a poc, si deies que vagi ampliant-se, i qui sap, no?, si amb aquesta fita podem aconseguir solucionar un problema que tant de mal de caps genera com és trobar pàrquing. I exacte. Friccions, i és veritat que de vegades te canvia fins i tot l'estat d'ànim, sobretot quan dus hores i hores intentant
cercar.
Tornaves
a feina i estar fent voltes pel barri 10, 15 minuts, 20...
Jo crec que aquí tindria molta utilitat perquè ens trobem en un barri amb moltíssimes dificultats d'aparcament, o sigui que no descartis que ara molta gent se davalli aquesta aplicació.
I també dona molta llibertat, a Marta, a totes les mares de Balears que deixes guardant el lloc. Mamà de balla! elles que s'acaben enfrontant...
Això enfada moltíssim a la gent, que ho sapis.
Jo sé perquè he discutit està per aquest tema. Jo t'he dit, saps que el que fas és il·legal?
Exactament. No se pot guardar un puesto.
I llavors te mira i te diuen, circule. A mi això encara m'ho fa com més ràbia. Me fan ganes de quedar-me allà davant i dir, però no t'has de dir que és il·legal? Com a mínim, me dius, som conscient, però necessitem el lloc. Una mica d'empatia, que és el que demanen sempre.
Ja sabia jo que havies discutit per aquesta qüestió.
Ara, Dabel evitarà tot això. Mares de Balears, mares del món, quedareu totalment alliberades d'aquest tema.
Que si la voleu cercar, és D-O-O-B-L. I està disponible tant per Android com per iPhone, en aquest cas. Te contarem si molt funciona, perquè ja t'he dit que aquí té molt de recorregut.
Nosaltres rebrem molt bé el feedback per seguir millorant.
Moltíssimes gràcies, Jaume, i enhorabona a tot l'equip que ho va fer possible.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Són les 11:25, uns consells i tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Foi un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
volem parlar-vos ara d'un tema un tant delicat, un tant tabú, però molt humà. Tots ho fem, tots ho patim i tots fem veure que no passa res. Parlem dels pets.
Plats de tres dies per rentar. Nits d'amanides per sopar.
Està ment així, fem veure que no passa res, però alerta que no només són una qüestió de vergonya o de riaia, perquè aquí ara ja ha suscitat una mica de somriures, sinó que poden dir molt més del que, o poden dir els pets, no els que sonen, sinó els nostres, del que passa per la nostra salut, no? De fet, els experts expliquen que els gasos intestinals són una part normal del procés digestiu. Es generen quan els bacteris del nostre intestí fermenten els aliments, especialment quan es tracta de fibra.
I aquí ve la part interessant. La freqüència, l'olor o fins i tot el renou que fan poden donar pistes sobre què menjam i, sobretot, com funciona el nostre sistema digestiu. O sigui que sí, els pets poden fer riure, com ara deia Joana, però també poden ser una finestra a la nostra salut.
I per posar una mica de llum a tot això, saludam el doctor Joan Carles Marc, expert en salut pública. Doctor, bon dia.
Bon dia, Marta, com va?
Parlem d'uns paràmetres que explicaven Xisco, freqüència, olor i renou. Com podem definir que siguin normals?
Normals, hi ha molt d'elements que diuen que són normals. La majoria de pets són normals. I, per tant, el que hem de pensar és que si qualcú té molt de pets, no passa res. Si fan olor, no passa res. Si ho tenim amb més freqüència de lo normal, no passa res. En general, tot va lligat a lo que menjam. I lo que menjam mos marca la quantitat de pets que feim. També com menjam. És un altre dels aspectes que hem de marcar. És a dir, si menjam molt aviat, normalment farem més pets. Si masticam poc, normalment farem més pets. I també va lligat a la fibra que tenen els aliments que nosaltres menjam. No? I, per tant, hem d'identificar, cada persona ha d'identificar quins són els aliments que generen més gasos i, per tant, tenir en compte que no tan sols és una qüestió també d'aliments, sinó també de lo que bevem, una bona hidratació, una bona activitat física també ajuda a mantenir que els pets siguin molt més normals de lo que mos pugui preocupar.
Joan Carles, aliments, no?, que alguns ja saben que són, que ajuden, no?, que fomenten les flatulències, no?, per exemple, ara m'avén el cap, les llegums, o també el bròquil, no?, són alguns dels aliments que sabem que mos poden produir més gasos i també l'olor mos poden ser més olorosos, no?, perquè quan has menjat, per exemple, bròquil o... ara no mos ho saltre...
Col de Brussel·les, per exemple.
Sí.
La blanca, bròquil no, l'altre? Ara no me surt.
Colflori.
Colflori.
Fa un olor molt... S'identifica tot d'una, no? Però l'olor dels nostres pets realment indica alguna cosa sobre la dieta o sobre el sistema digestiu?
Bé, jo crec que ho has explicat molt bé. És a dir, que el bròquil, la colflori, l'escol de Brussel·les marquen una mica, les llegums marquen una mica... les olors que poden fer en els nostres pets. Per tant, forma part de la normalitat. També hi ha altres qüestions que poden fer uns pets diferents, que és les begudes amb molt de gas. Això mos generarà més pets. La cervesa, a la gent que mos agrada beure cervesa, també mos pot generar pets, no? I de qualque forma, tot el que sigui begudes amb gas poden generar més pets. És a dir, que, per tant, per una banda, el que bevem, també el que menjam, és a dir, el de les llegums, el de la colflori, el de el bròquil i tal, són qüestions que marquen, marquen les olors, les malalties, marquen la quantitat, les begudes, no? I, per tant, és una qüestió que hem de saber que forma part de la vida quotidiana que cada un de nosaltres tenim.
Clar, fins ara hem parlat de pets saludables, Joan Carles. Parlaven de freqüència, de tot, però a partir d'aquí moment ens hem de preocupar. Si qualcú està fent pets tot el dia, ha d'anar en el metge, o, per exemple, si els pets que fa...
No se'ls pot aguantar.
Ja arriba un moment en què desprenen un olor que tu ja sospites que va més enllà de la fermentació de l'estómac, en quin moment, així com les fentes solen ser indicatives del nostre estat de salut, els pets també poden ser-ho?
Sí, el pot poden ser indicatius de la nostra salut. Però, sobretot, si van associats amb altres qüestions. És a dir, tenim, a més de molt de pets, molt de mal de, mal de panxa, mal d'estómac, mal de... tal. Això vol dir alguna cosa. És a dir, ens hem de preocupar, hem d'anar al nostre metge de capçalera quan tenim una qüestió lligada en aquests pets abundants. Però, en principi, tenir més pets poden fer 25 pets diaris i no passa res. És a dir, per tant, no hem d'estar preocupats perquè... tot
no hi ha una mitjana, pets, no, de pets diaris? Sí?
Eh?
No hi ha una mitjana, perdona? Que sigui, no sé, l'habitual...
Home, 25 m'ha per escoltar bastant, no?
25 ja són bastants, sí.
Sí, 25 són bastants. La mitja poden ser 10, 12, una cosa així, no? Però per això me n'he anat una mica amunt, perquè fins a 25, més o manco, són és normal. És a dir, la qüestió va lligada a l'os que mos marquen una mica que hi ha una fermentació més aguda, més important de lo normal, i sobretot que vagi lligat a algun element de mal de panxa, mal d'estómac, i també una altra qüestió que pot marcar és com són les nostres fentes. És a dir, quan anem a fer caca, com és aquesta caca? És normal? És en diarrea? És
anant
restrets?
Exacte.
Anant restrets, que és una altra de les qüestions que ens pot marcar aquesta quantitat de pets que puguem marcar, que podem fer.
I, Joan,
no? I això és una de les qüestions que hem de tenir en compte.
Joan Carles, hem parlat, no?, de la freqüència, de l'olor, també hem de parlar de renou. N'hi ha que fan renou.
Pensa que acabes de parlar de la textura.
No, de la textura no.
No sé si ja podem analitzar els pets d'aquesta visió holística.
Home,
perquè
textura,
no se m'acuden.
Textura ja hi ha un problema.
No se m'acuden.
Hi ha gent que quan fa un pet...
Moltes més anàlisis.
Pot crear l'ambient. Això també està clar. Però el renou, hi ha gent que fa allò que diuen bufes, no? Que són... Que no fan alò, no.
Verinoses, a vegades.
Solen fer més alò, però no fan renou.
No fan renou.
Són silencioses, i després hi ha gent que fa pets que són molt sonors. Jo qualque vegada he sentit el veïnat i no vegis. O sigui, també no sé si són indicatius.
T'imagines el pobre veïnat de Joana Maroto si ara està escoltant la ràdio.
No saps quin és, si és de davant, és de darrere, és d'escostat, és de dalt, és de baix. Jo no he dit res.
El veïnat que se pensa, pobre home, que el seu problema no és percebut per la comunitat, i ara la Joana Maroto acaba de compartir en tot aquest arxipèlag.
Ai, mira, és igual, però és vera que n'hi ha que fan renou i n'hi ha que no fan renou. També poden ser indicatiu d'un problema intestinal, sí, o si fan aloison insonors encara és pitjor.
No, jo la qüestió de renou o no renou va lligat a cadascú com fa. És a dir, de fet, segurament, com deia la Joana, hi ha pets i bufes que hi ha pets i pets, com diria, no? Hi ha pets que fan molt de renou, hi ha gent que els fa molt renovers i hi ha gent que no ho fa així, no? Però aquesta no és la qüestió que me preocupa a mi. A mi me preocupa més quan va lligat a altres símptomes. El fet de que siguin pets o bufes crec que no és un problema a tenir en compte. Lo important és quan fa una olor especial i no va lligat a un element de menjar que haguin fet, i una altra qüestió és que vagi associat amb altres qüestions com la història de les del fet d'estar amb molt de mal d'estómac.
Joan Carles, perdona.
Que m'agradaria comentar...
Digues. Sí. No, després t'ho dic.
No. I és... m'agradaria que mos posàssim en la pell de la gent que du... ho dic per lo de pets i bufes, renous i totes aquestes qüestions, la gent que du una bossa, una ostomia.
Ah, sí.
És a dir, aquesta gent sí que la qüestió de renous i tal li genera un estigma molt important. Tot el que fa olor, perquè, clar, ho fet de dur a bon fas caca, ho dur davant, diríem, ho dus a de fora, diríem, genera, els hi pot generar molt de qüestió d'estigma. I això és una qüestió que va molt lligada a el que generen els pets i les bufes, en aquest sentit, no?
Totalment.
Moltes vegades, quan pensàvem en pets i bufes, pensàvem en una situació normal, però hi ha gent que té una bossa, un estoma, una ostomia, i els genera una qüestió molt important d'estigma. i crec que hem de tenir en compte que lo de pets i bufes és una cosa lo més normal possible i que tan sols en situacions determinades us han de preocupar quan va lligat a altres qüestions de major fermentació, dolors abdominals o caques que siguin diferents.
Però podem fer qualque cosa, Joan Carles, per educar, entre cometes, el nostre sistema digestiu, per reduir, per exemple, els gasos. Hi ha gent que pateix molt de gasos. Tu deies abans, fins i tot també pot condicionar la manera en què menjam, si menjam molt ràpid, no? Hi ha gent que menjar xiclet, com mastegar xiclet, fa que enviï aire i que també tingui aquestes flatulències, no? Podem educar el nostre cos, no sé, per exemple, mirant de ser més conscient a l'hora de menjar, menjar més a poc, robegar com a més. No sé si pots tenir qualque consell més, qualque tip més per ajudar-nos a educar un poc el nostre sistema.
Jo diria que hi ha quatre qüestions que em pareixen bàsiques. Una, que va lligat a menjar a poc i masticar bé. Això és una de les coses més importants. Això, si menjam més a poc del que a vegades menjam i masticar molt bé els aliments, és una de les qüestions que ens ajudaria a fer manco pets, i per tant és una qüestió important. Segon, introduir la fibra de manera progressiva, no hem de menjar fibra a tope, perquè de qualque forma això pot condicionar les caques que fem, pot generar una qüestió de, a vegades, d'anar restrets, a pesar de menjar molta fibra, és a dir, que per tant, una qüestió que a vegades va lligat a que facem més pet de l'habitual. Una tercera qüestió que va lligat a lo de la hidratació. Han de tenir una bona hidratació i, per tant, si la gent té molt de pets i molt de renous, hauria de beure menys aigües i menys begudes gasificades, perquè les begudes gasificades favoreixen o fer que hi hagi un augment de gasos i, per tant, un augment de pets, un augment de bufes i, per tant, una qüestió a tenir en compte, no? I lligat a una bona hidratació, bona activitat física. El fet de fer bona activitat física ajuda a que el trànsit abdominal, el trànsit de tot a través d'estómac, colon i recte, sigui molt millor, molt més fàcil, molt més ràpid de qualque forma. I després, cada persona ha de tenir en compte quins són els aliments que li generen una qüestió de més gasos. I això és una qüestió que va lligada a cada persona. Hi ha gent que diu, ostres, quan menys no sé què, sempre fan molt de pets. Però això és una qüestió que va molt lligada individualment a cada un de nosaltres.
Hem d'escoltar el nostre cos i les flatulències als pets són un senyal de que les coses estan funcionant bé o que...
I evitar aguantar-se'ls.
I que, per cert, acumular gasos fa molt de mal, també.
Sí, sí, no, però això dic que evitar retenir-los, no?
Que ningú, ningú s'aguardi el pet... perquè després
de
és un drama.
Exacte, sí, sí, talment.
Joan Carles Marc, moltíssimes gràcies.
També hi ha algunes intoleràncies, la gent que té intolerància a la lactosa, al gluten i tal, poden
generar...
fer més pets o poden fer pets diferents,
exacte,
que també ho hem de tenir en compte. I això són qüestions que també marquen un dia a dia.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, doctor.
Moltes gràcies, Marta, Xisco i Joana.
Que, per cert, gràcies, doctor, com sempre.
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 Un pet sempre fa riure, les coses com
són. Vera.
I mira que nosaltres ens hem aguantat prou bé,
sí,
no hem fet befa,
no,
ho hem tractat tot.
Mira,
idò,
com, jo
com si
fóssim
a un canal de medicina.
Idò, jo li volia dir a Joan Carles que molt bastava xerrar o dir, quan jo he dit pet, bufa, renau, no renau, bueno, ho porat a riure. Molt basta poc.
Molt basta poc. Sí, perquè bufa no té traducció al castellà, per cert. Com seria? Un pet que no fa renau? Una bufa? Ara no me ve al cap la paraula.
Dubtes,
una paraula meravellosa.
Dubtes lingüístics.
Dubtes, exacte, en directe. I, per cert, vos volia demanar, si vosaltres sentiu una mala olor, sou dels qui deis, aquí ens suma malament, o, com se diu en castellà, el que primero lo huele debajo lo tiene.
Marta, no sé si ha... quines preguntes són aquestes?
No, perquè hi ha gent que tot d'una ho diu i diu, relaxa't, perquè això és un atac a la gent que està a de vora. Vosaltres sou de dir-ho o no de... O
moment, és que ara estàs rebint un debat que no cap d'entendre, però bé, si tu resulta que saps que has menjat crucíferes tot el dia, que has pogut menjar col flor i borratxó, etcètera, i te fer un pet...
Col flor.
Tal vegada, si saps que estàs en un espai reduït, podries guardar-te'l 10 segons. Perquè també... haver d'envair amb aquest gas mostassa a la gent que te'n revolta, no sé si es fa un bé per lo que seria el contracte social.
Has de fer com el Josifar, no? Que mos canten aquesta cançó que en Bernat Nadal molt ha parat de fons, que és tira't un pet i apunta dret.
Aquesta no m'està en nosaltres.
No m'està en nosaltres.
És que, de veres, nois, ja està. Fins ara havíem mantingut una serietat i un respecte per tema meravellós, però, pa-pam,
ja no.
Enxerrada pets,
ja
totes,
no.
Tots són reals.
Ja, crec que ja han d'anar a publicitat directament.
Vinga,
uns consells, tornem tot d'una. Direct un pat.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1 del migdia. El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Sí, s'acabam el programa amb la proposta musical que ens trasllada la nostra companya Clara i Mami. Bon dia.
Bon dia. No saps quina proposta que vos trasllat avui per tots els que estigueu a Menorca i si sou a Mallorca encara teniu temps de que està aquí aquest cap de setmana en el Jazzba de Ciutadella perquè acull un concert molt especial. Es tracta d'una trobada amb una banda de Mallorca i una banda de Menorca i sorpreses que es desvetllaran tot d'una i ens desvetllarà el cantant i guitarrista de la banda menorquina El Cairo. Com estàs, Miguel? Molt bon dia.
Bon dia.
En Miguel Jané, que ens acompanya, és de la banda menorquina.
Correcte. El Cairo.
El Cairo. Què ens tens preparat? Acosta't un poquet en el micròfon, que si no no et podran sentir. Què teniu preparat per aquest cap de setmana? Vam.
Bueno, nosaltres des de fa estona ens coneixem amb una banda, que és la banda Gent Jo. Gràcies a l'Ajuntament de Palma, en el concurs de Palma Rock, van tenir l'oportunitat de concursar i allà mateix pues, connectar molt bé amb una banda mallorquina que es diu Gent Jo, que ens han anat ajudant, ens han anat pues, enviant quantitat d'històries musicals. Després ells també aquí han vingut a interessar-se molt per el Gran Festival. Bueno, no sé, tenien obert les nostres cases, nosaltres quan anàvem allà també, i han connectat molt bé. I sempre hem pensat que tenia que ser molt polit intentar connectar les dues illes musicalment. O sigui, intentar, diguéssim, que el circuit musical indi, que podia ser també Eivissa, que estava a Eivissa, per nosaltres és més difícil d'arribar, però intentar tenir una connexió insular de músics que es troben i que tenen les seves pròpies experiències, i ara ha coincidit que Gent Jo treu disc i nosaltres hem intentat, a veure abans si la sala Jazzba pues, es prestava també a tenir aquestes dues bandes per tenir tot una indie night aquí en Esport de Ciutadella.
I d'això serà aquest divendres, aquesta unió, aquestes sinergies entre Mallorca i Menorca. Vosaltres també esteu a punt de presentar nou disc. El Cairo, que vau començar, es va formar sa banda el 2016.
Correcte.
Ja teniu un primer disc, sí. I ara teniu el segon, que està, de fet, esteu, podem adelantar qualque coseta, ja no?
Bueno, el disc ja, bueno, es diu Gravité perquè són un ranxo de cançons que han estat voltant dins el nostre espai, gravitant al redor del nostre cap, dins la sala d'estudi nostra, i al final pues, ens hem decidit per treure 7 cançons en anglès i una en francès, que aquesta en francès és la més especial, per això és que dona nom en aquest nou disc, que es diu Gravité, i que sortirà des que, pràcticament després de Setmana Santa. I tota aquesta gent que vinguin a Jasba tindrà la possibilitat de tenir en primícia, pues, a part de presentar Gen Yo tot el seu nou treball, pues, el que seran les noves cançons del Cairo.
Per tant, serà també per vosaltres la primera vegada que soneu les noves cançons en públic?
Ens fa molta il·lusió.
Molta il·lusió.
A part, bueno, la primícia que te volia donar és que, bueno, el nostre productor, en Jaime Soriano, de Sexy Sadie, que és qui us ha produït el primer disco, i el segon també, que va ser fantàstica aquesta producció, perquè va venir aquí a Menorca a fer tota una setmana per gravar el que es diguessin la part acústica, la part rítmica de bateria i baix, que ho van fer d'una manera com a molt xula, no? Intentant microfonar molt bé les bateries, intentar cercar, diguéssim, totes les coses més analògiques, també, perquè per tenir aquesta cosa, diguéssim, d'aquest so com a molt especial, no? I després van traslladar, diguéssim, tot aquest projecte a l'estudi Monobost de Mallorca, i a poc a poc li van donar cor a lo que és el nou treball. També van tenir una col·laboració molt especial, que és de Nahuel Martínez, un enginyer de so que fa feina, pues, en gent important com Arcade Fire, The Cure i tanta gent més. I la sorpresa és que en Jaime vindrà i tocarà unes cançons amb nosaltres.
I doncs, Jaime Soriano, del grup Sexy Sadie, que també serà artista convidat sorpresa, que ja mos ha desvetllat en Miguel. Sí. I doncs estarem ben pendents de veure les entrades. Ja les podem... hem d'anar a la sala, hem de...
Les entrades les podeu comprar per internet.
Val, vale, les comprarem.
Sí. A la sala Jasba és un preu com és molt raonable, que és de 5 euros. I jo el que sí que faria des d'aquí és una crida a tot el tema cultural. Així que és com, per exemple, són capaços d'anar a veure una exposició de ceràmica, de pintura, que intentin, pues, intentar veure com dues bandes, Mallorca-Menorca, intenten fer unes cançons perquè vulguis o no, la insularitat mos dona una manera especial de fer la música.
I de tant especial com el vostre mateix disc, no?
Sí.
Aquest concert és insularitat compartida, és unió de Mallorca amb Menorca, sí. I el disc vostre també, perquè s'ha fet entre l'estudi de l'O, estudi de Mallorca, amb professionals d'aquí i professionals d'allà.
Sí, és un disc totalment fet, ja t'he dit, dins
entre
de Balears, i crec que hem de fomentar una miqueta això, perquè de vegades que sent amics meus de bandes com a Catalunya, pues Madrid, tenen aquesta manera de mover-se una miqueta més i tenen la possibilitat, pues, de créixer més a nivell musical, de tenir com a més informació, de participar més, de tenir col·laboracions, i crec que això és una cosa que aquí hem de fomentar. I avui és una manera directa de donar la primera passa amb aquest concert.
Bueno, un concert que m'has dit també.
Sí, bueno,
us volia mostrar
Jasba, el cartell de Jasba d'aquest divendres, que és, com podeu veure, les dues bandes, i que és com us vull fer saber que hi haurà en Jaime Soriano de Sexy Sadie com a convidat.
I d'una nit d'indie. No hi ha gaires bandes d'indie per aquí, o sí?
Bueno, Cindy també el podem traslladar, diguéssim, a grups que fan coses diferents, perquè Cindy, de qualque manera, neix de que els grups, diguéssim, que les discogràfiques, en els anys 90, no en volien saber res d'ells.
Uh-huh.
I després, a poc a poc, ells van trobar les maneres, diguéssim, de dir-te les seues coses, i, bueno, després va venir tot aquest boom, però, bueno, jo dic que l'important és intentar, diguéssim, tocar i disfrutar.
En el vostre cas, el primer disc, aquest segon disc, supos que els vostres seguidors i els vostres fans que estaran a la Sala Jazba aquest divendres, on tinc cap dubte, ja estan esperant amb ganes i, a més, de poder gaudir ses cançons en exclusiva per als que vinguem a les Jazba, sí, perquè encara no ha sortit, sí, el disc, serà després de Setmana Santa. Valtros...
D'aquí també agraïa molt a la Sala Jazba, perquè també estan fent molta feina.
Me comentaves ara, que m'ha agradat i m'ho he apuntat aquí, sou analògics vosaltres, eh? Que
sí.
Què vol dir això, va?
Tenim aquest punt una miqueta més analògic. O sigui, no és que no ens agradi, diguéssim, la tecnologia, perquè nosaltres, per exemple, dins del local d'ensai nostre, sempre intentant tenir aquestes coses que tenen una miqueta més d'alma, no? Aquest pedal, com a vintage, aquella guitarra que era de l'any 70, tot s'ha combinat en coses possiblement una miqueta moderna, però sempre intentant cercar aquell punt d'antes per fer coses com a molt especials i modernes que tenen una miqueta més de calor.
I això es nota en sa música i en ses vostres cançons,
bueno,
que just estem escoltant,
Clara,
la vostra música de fons i aquestes cançons de Gravité que estem esperant ja amb moltes ganes. Com definiries un poc el vostre indie? Què el fa especial?
Bueno, jo crec que també és tot un univers, diguéssim, de sentiments i passions nostres, de diverses coses que ens passen a sa vida. Concretament ara pues, sortirà el disco, el single Flip Over d'aquí poc, i aquest single que te deia jo que es diu The Influencer, que realment nosaltres pertanyim més a un món més analògic, no? I és una miqueta com una sàtira, no t'ho vull que no hi hagi ni gent bona, però també hi ha molts de dolents, no? És una sàtira una miqueta sobre posició de ser res que hi ha avui en dia, i bueno, però bueno, ja sabem que és... anant tots cap aquí, no? Però era una manera, diguéssim, bueno, nosaltres volem fer alguna crítica d'aquesta sobreexposició que hi ha.
Idò, divendres serà. A quina hora? Vam, quina hora hem d'estar allà?
Doncs mira, començarem a les 9:30.
9:30.
Després hi haurà canvi de grup i 10 minuts, mentre que preparam l'equip i posam en punt els instruments, doncs jo crec que serà a les 10:30 quan hi hagi la segona banda.
I la primera banda quina serà? Ja us heu sortejat això, pues, o com ho heu fet això? Cara,
no,
creu?
No. Pues, jo els hi vaig dir en els gens, pues, però per tema logístic, perquè ells duen com una cosa com a més difícil de connectar, teclats, cintes, com a més complexes, van dir per no fer esperar sa gent, ells tocaran primer i nosaltres tocarem els segons.
El Cairo. I d'allà mos veurem. Moltes gràcies, Miguel, per estar avui
gràcies
amb nosaltres,
per
dur-nos la vostra música del Cairo, i també des d'aquí enviar una forta abraçada als amics del Jane Yo, que si mos veuen, bueno, esperant-los estem aquí a Menorca.
Sí.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, ja ho veieu, quina fantàstica oportunitat de poder gaudir de bona música indie feta a casa nostra, a Mallorca i a Menorca, en aquest concert de Jane Yo i el Cairo, amb en Jaime Soriano de convidat a la Sala Jazba de Ciutadella aquest divendres.
100% producte local, com ens agrada. Tot d'un als esports.
El dia, IB3 Ràdio.
I el repàs de l'actualitat esportiva, de nou Antoni Fuster, bon dia.
Hola, bon dia.
Com se presenta aquesta jornada de dimarts?
Se presenta una jornada pel que fa a l'actualitat del futbol i del Real Mallorca una mica atípica, diran, no? Perquè en tanta gent que es troba en les seves respectives seleccions, per tant, entre això, qualque lesionat o gent que s'està recuperant, com Pablo Maffeo, el porter Lucar Beristrom, i després el que te deia, Vedran Muriqi, per una banda, es troba en Kosovo. Martin Valien en la selecció d'Eslovàquia, i precisament tant el pirata Vedran Muriqi com Valien s'hauran d'enfrontar aquest dijous en el primer partit del play-off de repesca per al Mundial. Serà interessant poder veure el davanter i màxim golejador del Real Mallorca amb el central i un dels capitans. Com dic, aquesta lluita entre Vedran Muriqi, esperem que no se faci mal, ni Martin Valien, que arribin tots dos sants, tots dos el millor possible. Per altra banda, també Samu Costa es troba en Portugal, Johan Mojica en Colòmbia i Jan Virgili en la selecció espanyola sub-21. Aquesta vegada no ha estat convocat Omar Mascarell, el migcampista Tinerfein, que no ha estat citat pels amistosos que ha de disputar Guinea Equatorial. Això pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca, pendents encara com dit, de veure mem si se poden recuperar ja definitivament Takuma Asano i Kumbula. El Manco avui ja s'han entrenat amb el grup, però veure mem si això fa que la setmana que ve puguin estar a disposició del míster per jugar contra el Real Madrid.
Toni Fuster, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Repàs també el contingut del programa El Dia Menorca. Pere Gibert, bon dia.
Bon dia. Començarem el programa parlant amb Rubén Alonso, portaveu de CAI UGT, sindicat que denuncia la situació de precarietat laboral que viuen els funcionaris del centre penitenciari de Menorca. També parlarem amb en Nel Martí, director de l'Institut Maria Àngels Cardona, que és el primer institut de les Balears que ha decidit reduir l'ús dels Chromebooks i apostar per l'ús del paper en el procés d'aprenentatge. També parlarem amb Antoni Tudorí, el nostre genealogista de capçalera, amb les seves històries de llinatges i personatges de l'illa.
Moltíssimes gràcies, company. I Laura Tura, Eivissa i Formentera.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys i don Neltros. Avui començarem el programa parlant de la Setmana Santa, de tots els preparatius de les processons. Ho farem amb na Nieves Jiménez Bonet, que és la presidenta de la Junta Coordinadora de Confraries de Vila. També volem saber què ens espera climàticament a les Pitiuses aquesta primavera, i ens ho explicarà tot el nostre company, el meteoròleg Miquel Salamanca. També descobrirem la figura d'un illenc il·lustre i políglota amb en Bernat Joan, i obrirem un espai per les famílies amb el psicòleg Marc Tur, tot això.
Moltíssimes gràcies, companya. I el Dia de Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, Marta, un caramull de coses. Per exemple, mos alegrarem que en els finals estan dels ponts i de Maristany del Cudi, el deixat de 3 anys de feina, tornen a estar en condicions aquests aiguamolls tan importants. Després seguirem parlant de medi ambient, perquè 7.600 animals van a ser rescatats pel COFIP l'any 2025. No sé si és bo, si és dolent. Després parlarem de les 4 generacions de Cana Justa a Porrera, 150 anys fent planters. I avui, en Xavi Oliver, en el món de paraules, m'ho xerrarà des quechua. Molt curiós.
Sempre descobrim coses noves. I llavors, escoltam en només pocs minuts. Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimarts.